L'Ajuntament a casa amb Òscar Palau.
Bon dia, són les 12 i 5 minuts d'aquest diumenge 7 de maig de 2017. Això és l'Ajuntament a casa i esteu aquí escoltant l'Espluga FM Ràdio. Us parla l'Òscar Palau, els controls tècnics avui tenim el Gerard Bosch i un retrobat David Soler, un històric d'aquesta casa que torna als controls per dirigir aquest programa des de la Peixera. Com us hem recordat, doncs, que des d'aquest programa va tornar fa un parell de mesos, l'Ajuntament a casa, doncs, segueix una nova fórmula que consisteix en una sèrie de tres programes, diguéssim. En el primer d'aquesta sèrie, doncs, hi ha una entrevista amb l'alcalde, que en aquest cas, doncs, vam reprendre el passat 19 de març. Després hi ha una segona fórmula, que és una entrevista de mitja hora amb el cap de l'oposició, el Jordi Miró, i una seguida d'un debat d'una hora, que és el que vam fer l'últim dia, el mes passat, i ara, doncs, avui estrenem, doncs, la tercera i última part d'aquesta tríada, que es pot dir que és un debat sencer entre els tres grups municipals. Parlant-ho amb ells aquests dies, hem convingut que seria interessant, doncs, de dedicar la primera part d'aquest debat d'avui, per exemple, doncs, d'aquest debat sencer a un tema monogràfic en el qual, doncs, ells es puguin esplaiar una mica més i podem dedicar més temps en profunditat a un tema, doncs, que pugui afectar l'Espluga. I en una segona part del programa, doncs, traurem altres temes que puguin ser més d'actualitat o que els mateixos grups puguin introduir, doncs, durant el programa. Us recordem, com sempre, doncs, que teniu les xarxes socials obertes, tant el Facebook com el Twitter, podeu dir-hi la vostra, podeu trucar al 977-87-0076, doncs, per fer qualsevol suggeriment, qualsevol comentari, qualsevol queixa, qualsevol pregunta que vulgueu introduir al llarg del debat. Un debat que, doncs, també us recordo que si no esteu escoltant ara en directe, doncs, també us podeu baixar el podcast sempre que vulgueu d'esplugafmradio.cat. Ja sense més preàmbuls, us presento, doncs, els tertulians o els debatents d'avui, no sé com els portaveus, doncs, dels grups d'avui. Tenim el Jordi Miró, bon dia, Jordi.
Hola, bon dia.
El Joan Amigó, per part de Som Espluga. El Joan Amigó, per part de Convergència, encara no, es podem dir, perquè estàveu pendents de canviar-vos el nom a PDeCAT, no, diguéssim?
Jo, Convergència, ara som PDeCAT, el que passa que el nom del grup municipal no s'ha canviat encara.
És Convergència i Unió encara, de fet, el nom.
El grup municipal és Convergència i Unió.
Tot i que no hi ha ningú d'Unió, però bé.
No hi ha hagut mai ningú d'Unió a l'Espluga, però bé, el nom del partit ara és PDeCAT, partit, i per tant és igual, digues com vulguis.
Molt bé, i tenim l'Antoni Vendrell, per part de l'Espluga Viva, doncs, que ara debatrem. Us han dit que la intenció aquesta en aquest tercer debat del cicle, doncs, és que hi hagi un tema monogràfic, i avui hem escollit les instal·lacions esportives, i és un, com, doncs, molts ja us imaginareu, no és per casualitat que hem escollit aquest tema, perquè justament aquesta setmana han començat les obres del pavelló, del pavelló poliesportiu, que segurament és l'obra que feia més anys que s'estava pendent de fer a l'Espluga. No sé si algú recorda quants anys fa que s'està parlant de pavelló. Jo, des que tinc ús de raó, ho recordo. No sé si vosaltres algú té, ho heu mirat, o algú té alguna idea de quants anys feia que es parlava d'això.
Bé, jo crec que en tots els programes electorals, almenys des de que jo he anat a llistes, ha sortit el tema del pavelló. Jo vaig començar a anar a llistes l'any, si no recordo malament, l'any 89 o 91. I ha sortit el pavelló als diferents programes dels partits. El que passa que s'ha fet amb més insistència probablement els darrers 12 anys, 12-14 anys, que ha sigut des de quan es van establir negociacions amb la Secretaria General de l'Esport i quan es va concedir la subvenció, i a partir d'aquí ha començat tot el periple del pavelló, però fa moltíssims anys.
Des de la meva banda, des que vaig viure aquí a l'Espluga l'any 90, pues,
ja, ja se'n parlava, llavors, diguéssim.
Sí, sí, ja se'n parlava.
Ha costat això,
sí,
però...
Bueno, Convergència i Unió portava el programa electoral que el van portar a governar el 2003, i bé, encara, de fet encara l'esperem.
De fet, bueno, ho devien portar tots els grups que van governar des de l'any, com a mínim, l'any 91.
Sí, jo crec que sí.
No?
91 o potser...
O abans i tot.
Inclús potser 87, eh?
Potser abans i tot.
Podria ser, doncs, no, jo tampoc no recordo un clar d'edat, però jo crec que el 87 ja se'n parlava de pavelló.
Si diem que fa 30 anys que l'esperàvem, no diem cap exageració, podem dir això.
Probablement sí.
Recordem per la gent, doncs, que no ha estat el cas, que les obres han arrencat aquesta setmana, dimarts passat, amb l'anivellament dels terrenys on s'ha d'ubicar, que són al costat, doncs, del camp de futbol, entre el camp de futbol i l'institut i el carrer Milmanda, per dir-ho així. La idea és que estiguin acabades en 8 mesos, a finals d'any. L'empresa carregada és Gilabert Miró. L'adjudicació, doncs, es va fer en el ple del març i amb un pressupost de 930.000 euros que rebaixen 90.000 el pressupost de sortida. El projecte es finança amb la subvenció, doncs, que es va donar per part de del Consell Català de l'Esport fa 5 anys, el 2012. I les característiques tècniques, doncs, bueno, serà una pista doble, amb grades, amb serveis pel públic, vestíbul, control d'accessos, espais de neteja, zona d'administració, infermeria, instal·lacions tècniques. Estic llegint, com podreu haver endevinat, vestidors per grups, vestidors col·lectius, bueno, en teoria hi ha de tot. No sé si aquestes característiques d'entrada, per exemple, d'entrada em diuen que tenim una trucada i abans de preguntar-vos res, doncs, la passarem per antena. Tu, escolta, fiqueu-vos els cascos perquè no us portàvem. David, què m'has de dir? Bon dia.
Bon dia.
Amb qui parlem, sisplau?
Soc la Roser.
Hola, Roser. Què volies comentar? Vull fer un comentari, una pregunta?
Pregunta al Joan.
El Joan Amigo.
Sí.
Doncs tu mateixa.
Joan.
Hola, Roser, bon dia.
Mira, més de vull de reclamar perquè allà la caixa de pensions allà està molt malament. Almenys poseu ferros o alguna cosa, perquè aquest dia va caure el cisco d'aquí baix. I la setmana passada, si no m'agafen, caig més llarga com sap jo. Aquelles fustes, belluguen totes, per entrar a casa hi ha un bocí que no pots ni entrar. I llavors hi havia un senyor allà i jo li vaig dir, oh, diu, això s'ha d'anar a exclamar. Dic, sí, em sembla que hi ha anat els d'aquí la caixa. Em va dir, Joan, no ho sé. Jo només vull dir allò perquè amb algú es pot ser mal i mira quin mal de cap fotrà.
Bé, no, això, van venir a l'Ajuntament ja fa temps, vam parlar amb l'empresa adjudicatària de l'obra, amb sí. Artífex, que són els que fan l'obra d'aquests carrers. Van posar-hi, primer van posar-hi sauló una mica compactat i després, perquè quan va ploure s'enfangava, i van posar aquestes fustes. De totes maneres, nosaltres cada dilluns fem visita d'obra amb l'empresa. Sí. I jo demà els hi reclamaré que ho deixin amb més condicions.
Bueno,
ells ho procuren deixar-ho bé, el que passa sí, que però... també hem tingut molts episodis de vandalisme, sobretot els caps de setmana, aquí en aquesta zona, balles cap dins a les séquies, les fustes aixecades i demés, i de totes maneres demà, que tenim visita d'obres, ho reclamarem a l'empresa, perquè ho deixi amb més condicions, tenint en compte que allí hi ha el bloc de pisos on viviu vosaltres.
No, i després hi ha la caixa allí també.
Hi ha la caixa i que ho deixin amb condicions que sigui segur.
Sí,
ja se'ls hi va reclamar el seu dia, van fer-hi actuacions, dues actuacions. Primer van posar terra compactada, després quan es van enfangar i van posar aquestes fustes que hi ha ara, i ara els reclamarem que ho facin amb més d'això, però també hem tingut actes de vandalisme.
De vandalisme, sí, bueno.
Sobretot divendres i dissabtes a la nit, doncs, tanques cap baix a les séquies, a les fustes aixecades, i és un problema que els municipals ja estan al damunt, doncs, clar, quan giren d'esquena, d'això. Però, de totes maneres, demà ho reclamarem, Roser, gràcies.
Però, escolta, Joan, si posessin unes llantes de ferros, com quan vau fer aquí el passeig, una sondera, allò poder aguantar més que no pas aquelles fustes. Perquè passes per un passo, s'aixeca per un altre.
Demà els hi direm a l'empresa que donin una solució més definitiva que la que hi han donat amb les fustes.
Bueno, jo no vaig a casa fa poder mig any, perquè d'ençà que fan obres, escolta...
No fa mig any que fan obres, que fa dos mesos.
I has d'anar per força, no?
Doncs demà els hi direm a l'empresa, Roser, gràcies.
Bueno, perdona,
Vinga,
Roser, moltes gràcies per la trucada.
A tu.
Bueno, escolteu, bueno, és una, mira, aquest és un tema que tenim apuntat per la segona part, doncs, per altres temes, però ha anat així, evidentment, si hi ha alguna trucada té preferència. Ja que hem parlat d'això, no sé aquestes obres com estan, si teniu algun comentari a fer a la resta de grups sobre doncs, com s'estan duent a terme. De fet, ja vau dir que durarien bastants mesos aquestes obres, en portem dos i...
Tenen un termini d'execució de 6 mesos. Mm. L'empresa va dir que volia fer-ho en 4, jo, veient el ritme de les obres, crec que en 4 no ho faran, però que en 5 mesos podrien estar enllestides. De fet, ara estan fent el tros més complicat, que és el tram de carrer Sant Blai i el tram de més avall del carrer Anselm Claver, que aquí, a banda del paviment i del servei d'aigua, també hi ha la renovació de la xarxa de claveguera, i per tant és el tram més costós de tota l'obra. Un cop surtin d'aquí, jo prevec que les obres avançaran a un ritme més gran, tot i que ara també tenen un altre equip treballant al carrer Mossèn Serret i a l'altre tram de carrer Anselm Claver, però estan han començat pel lloc més complicat, com havia de ser, i bé, aquí sembla que s'allargui més, però jo crec que el ritme és bo, no per acabar les obres en 4 mesos, però jo penso que en 5 mesos sí que poden estar enllestides. El termini d'execució era de 5 mesos del projecte, mm. però si donaven la millora, que era el carrer Mossèn Serret, llavors s'allargava un mes més el termini d'execució, per tant és de 6 mesos que tenen per acabar les obres.
Bé, en totes les obres passa coses semblants, no? Doncs estem esperant que comencin, però una vegada han començat se'ns fa sempre llarg a l'acabar les mateixes i el ritme de les mateixes. Jo crec que se'ls ha de donar un marge de confiança, acaben tot just de començar fa 2 mesos, i si el termini són 6 mesos, doncs fins que no se tanci aquest termini no cal que tenir pressa a dir si s'acabaran en termini o no.
Val a dir que nosaltres, com amb totes aquestes obres més grans, cada setmana fem un dia de visita d'obra, en aquest cas és els dilluns a les 4 de la tarda, amb l'enginyer, el tècnic director de l'obra, que és l'enginyer municipal, i amb els representants de l'empresa, i jo mateix, també el cap de la brigada, fem una visita d'obra cada dilluns, i tots els petits o grans problemes que hi poden haver els anem traient, i la veritat és que l'empresa respon de seguida, i quan hi ha un problema l'intenta posar solució, com ara ha sortit el cas aquest dels pisos de la Caixa, i demà, si li diem, estic segur que buscarà una solució més definitiva. Hem tingut empreses que l'encarregat era un animalot. Jo recordo quan vam fer l'Avinguda Catalunya, que ho feia Àrid Romans, en aquella, que l'encarregat, allà encara hi havia de cap de la brigada, el Joan Terrats, acabàvem a la visita d'obra, acabàvem a crits perquè no entrava raons. En canvi, el d'aquesta empresa és molt bé, estem molt satisfets de com podem fer-ho més bé o més malament. Hi ha coses que s'han equivocat, com els hem hagut de fer refer, com a totes les obres, però en quant a l'atenció a veïns, cada vegada que se'ls reclama una cosa, procuren solucionar-la.
Sí, en el cas d'aixecar carrers, doncs els veïns estan molt afectats de molèsties, perquè clar, es veu incidències a la seva vida diària, i clar, és normal que es vagin queixant, suposo que l'Ajuntament i l'empresa posarà tots els mitjans possibles perquè les molèsties siguin les mínimes possibles, però no es podran evitar en cap moment.
Evidentment.
I en quant a les fustes de que hi ha davant de la Caixa per traspassar el carrer Anselm Claver, doncs té raó la Roser, són inestables, i caldrà posar algun mitjà, que suposo que demà, doncs, els que es reuneixin de visita d'obres podran filar
sí,
l'agulla amb
això. Jo crec que sí, perquè a veure, la fusta evidentment és inestable, la planxa de ferro ha de ser molt doble també perquè no sigui inestable, és una d'aquestes més fines, també és inestable, encara és igual o pitjor que la fusta, però de totes maneres jo crec que sí que podem trobar-hi una solució, i potser la més senzilla és la terra compactada i posar-hi una miqueta de grava al damunt perquè no s'enfangui, i és més estable grava fineta, i és més estable això que no pas qualsevol planxa que estigui posada a les irregularitats que puguin haver-hi a sota, perquè clar, allò és una obra que està encara en marxa. No?
Has dit que entre 2 mesos, 3 màxim hauria estat acabat, això per la festa major seria l'objectiu, per exemple, perquè estem a principis de maig.
Sí, jo crec que sí, l'objectiu és que per la festa major pugui estar acabat. De fet, es compliran els 6 mesos, si no vaig mal errat, jo penso que sí que la Festa Major estarà l'obra acabada i en marxa. Jo estic convençut que quan surtin d'aquí, d'aquest tram que estan ara, fins a l'encreuament amb el carrer Tarragona, Còrdoba, després l'obra serà molt més lleugera perquè no hi ha tant de moviment de terra, simplement el que és la séquia perquè hi passi l'aigua, la renovació del servei d'aigua que hi ha en alguns llocs ja estan fent, i després l'asfaltat i les voreres, vull dir que no serà tan complicat un cop sortint d'aquí. A més a més, aquí el terra del tram aquest de Sant Blai i l'últim tram de Sant Claver va amb aquest aduquí de formigó, que allò passa a ser una via
semipiatonal,
exacte, de velocitat reduïda, i clar, és el lloc que té més afectació a l'obra.
Parlant d'obres ja, i per tancar el tema ja que n'hem parlat, de les places, la plaça del Nou Centenari, com estan?
Acabades.
Estan llestes.
Sí, ja. No era una obra, allò va ser un problema greu que va haver-hi en aquell indret. La claveguera era una claveguera antiga que es va ensorrar i quan es va ensorrar va provocar un tap a la mateixa claveguera, i que l'aigua pel subsol doncs anés gratant tot el subsol, provocant que, sort que quan es va fer l'obra del Barcelona Centenari, el que és el planxer de formigó que hi ha i el ferro que ho lliga estava molt ben fet, però allò estava volant, perquè el sote havia baixat més de mig metre, i a més amb l'agreujant de que quan van fer l'obra el darrer ajuntament democràtic, el darrer ajuntament de la dictadura, quan van fer l'obra, que a més de carregar-se salvatgement un patrimoni local important, a més ho van fer malament, vull dir, perquè aquelles cases tenien baixos, l'únic que van fer tota la runa de les cases que van enderrocar és tirar a baix els baixos sense compactar i sense res. A baix hem trobat blançons de pedra importants, que hem trobat una pica de pedra molt gran, en molt bon estat, però a 3 metres de profunditat, que hem, tot aquest material l'hem cedit al Museu de la Vida Rural. Però vull dir, a més de carregar salvatgement el patrimoni, ho van fer tan malament com van saber. I a més, quan vam posar la retro per anar a buscar el sequiot, no es va fer mal ningú de la brigada de Miracle, perquè quan van gratar va venir tota la runa que hi havia als costats, perquè no estava compactat i no tenia cap mena de mesura de res.
Mm-hmm. Bueno, doncs queda explicat. Això ha sigut un incís, perquè recordem que volem parlar del pavelló i de les instal·lacions esportives. Reprenem.
Ja que som aquí, sí. que aquesta obra és una cosa que no hi comptàvem, que ha durat pràcticament 2 mesos, que hem tingut la brigada aquí empleada, una gran part de la brigada aquí empleada, i que això ens ha retardat altres coses que teníem en ment, però que bé, ara tornem a agafar el ritme i tornem a d'això, però clar, ha sigut una obra, jo he dit que des que sóc responsable de serveis municipals és la avaria, per dir-ho d'alguna manera, més gran i més bèstia que ens hem trobat, una avaria important i amb una afectació important del subsol, que sort que l'obra estava ben feta, si no es pot ensorrar el plaça del Nou Centenari.
No sé si teniu alguna cosa a dir, Antoni o Jordi, doncs escolta.
Res, que celebrem que s'hagi acabat l'obra del Nou Centenari i que no hagi pres mal ningú per les malifetes anteriors.
Reprenent doncs el fil que estàvem, havíem recordat una mica doncs les característiques de l'obra del pavelló, que han començat finalment aquesta setmana, i jo us volia preguntar, per exemple, s'havia dit en el seu dia que hi hauria gimnàs. De gimnàs no n'hi haurà, en principi. Tema parquet. És de parquet? És de la pista? És com la del pavelló del Casal? Com està aquests acabaments, com estan previstos?
La pista serà de terrasso, perquè era una de les reivindicacions que teníem del que ens costava de fer ens entendre amb esports, precisament, perquè ells volen que els pavellons siguin de parquet, i si és per on hi ha d'haver, que el nostre balló, com sabem, el que més hi ha és esports amb patins, és a dir, hoquei i patinatge. El parquet, a les instal·lacions amb patinatge, és problema darrere un altre. El manteniment del parquet és caríssim, el parquet s'aixeca dia sí dia també, i a Montblanc tenen veritables problemes amb el parquet, perquè també s'hi juga hoquei, i altres llocs que nosaltres tenim contacte que han posat el pavelló de parquet, doncs és un problema. I nosaltres sempre vam reivindicar davant d'esports que el terra del pavelló havia de ser de terrasso. Finalment hem aconseguit que fos així, perquè pensem que té, primera, que tindrà un manteniment molt més senzill, i que la durabilitat per practicar els esports que es practiquen a l'Espluga amb més més grans, hockey i patinatge, pues, és millor, sí, millor superfície.
Ara esteu contents, la resta de grups, en principi les característiques tècniques del pavelló, també hi haurà una doble pista?
Home, estem contents, estaríem contents si fos més bo, però el pressupost és el que és, i en quant al parquet, pues, clar, el problema de fer una instal·lació esportiva ja no és tant fer-la, perquè en aquest cas el pressupost està totalment cobert per la subvenció de la Generalitat, hagi arribat tard o al pavelló, no? I el problema principal és el manteniment posterior, i queda clar que el parquet té un manteniment molt car respecte al que té el terrasso, i tècnicament no aporta res a la pràctica dels esports del hoquei i del patinatge. Vull dir, al contrari, potser jo crec que
els dificulta.
Jo no sóc expert ni he jugat mai, tu sí, Òscar?
No, tampoc, havia patinat de petit, però tampoc, sí, no he jugat a hoquei.
Sí, sí, però el tema està que jo no crec que aporti res tècnicament, sí, al contrari, vull dir, si el parquet està en mal estat, deu dificultar el rodament dels patins i de les boles, i en canvi el terrasso és molt més fàcil de mantenir en un estat bastant bo.
Hi ha equips de divisió d'honor de hockey que juguen amb terrasso, i el parquet amb equips potents, pues el manteniment el poden tindre més acurat, i d'això el Palau Blaugrana hi ha parquet, però clar,
deu ser l'única pista potser,
sí,
del
que és el Palau Blaugrana. El Barça no té cap problema econòmic per mantenir el Palau Blaugrana en perfecte estat.
Això és el que volia dir, no? Vull dir que i els equips de molts equips de divisió d'honor de hockey, si veus els partits per televisió, juguen damunt de terrasso.
I a més el Palau Blaugrana i altres els esports que es practiquen, el hockey és una petita part o una part. Uh-huh. I en canvi pel handball i pel bàsquet potser sí que el parquet és més bona superfície.
Heu parlat de manteniment. El manteniment es farà a càrrec de la mateixa brigada, o això hi haurà alguna persona més responsable del pavelló, de la gestió també del pavelló, com crearà algun nou lloc de treball al pavelló, o creieu que l'ha de crear?
Jo crec que de moment haurà d'anar a càrrec de la mateixa brigada. Hem de veure quan estigui en funcionament i tinguem els dos pavellons en funcionament com ho fem tot això. En aquests moments, com sabeu, els ajuntaments no poden incrementar plantilles amb personal nou. Estem lligats de peus i mans a aquest aspecte, però és un tema que d'entrada, més també entenem que el manteniment del pavelló nou serà molt més minso que el manteniment de l'antic pavelló del Casal, i d'entrada ho farà la mateixa brigada. Després el temps ens donarà les pautes de com hem de fer això, no?
Mm-hmm. Això crec que és un tema que hem de tractar més endavant. Possiblement el del personal nou de l'Ajuntament pot ser que es desbloquegi properament, pot ser, depèn d'un vot de les Canàries, es veu. I anava a dir que, bueno, que
estàs parlant dels pressupostos generals de l'Estat.
Sí, 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 evidentment. El tema del manteniment del pavelló és pues una cosa nova, costa menys de mantenir que una de vella, molt menys, però també cal anar amb molta cura com se fa, i de mantenir-lo en perfecte estat, perquè en quan comença a arribar la roda de que les coses s'espatllen, no s'acaben d'arreglar bé, llavors costa molt en sortir-se'n.
Mm-hmm. Jo tenia altres preguntes tontes sobre les característiques del pavelló que deixo anar. Per exemple, hi haurà servei de bar? Hi haurà alguna zona específica d'aparcament al costat?
Bé, o sigui, el que hem adjudicat és el pavelló. El pavelló, la caixa del pavelló, mm-hmm, amb totes les seves instal·lacions. Està previst que hi ha un espai reservat per posar-hi servei de bar, hi haurà l'enfermeria, hi haurà els vestidors, hi haurà la zona d'administració, hi haurà el magatzem, tot. No hi ha, en aquest pavelló no hi ha el gimnàs com es preveia en un projecte anterior.
Sí, per això abans ho preguntava. Així, doncs,
no hi ha el gimnàs. Mm. Creiem que la funció de gimnàs pot continuar a fer-se de moment a les instal·lacions del Casal, que és on ara s'està fent, i tenim adaptats els espais per fer aquestes coses. En el futur la parcel·la té espai més que suficient per posar-hi un gimnàs i per posar-hi inclús una altra pista poliesportiva al costat. Vull dir, la parcel·la és molt gran.
Mm-hmm. Vull dir que, és a dir, podria fer un annex al costat,
sí,
que també us ho volia preguntar.
El Joan, quan parla de gimnàs, es refereix a un espai polivalent per fer activitats de gimnàstica suau i de...
No amb gimnàs pròpiament,
no amb aparells,
de musculació, per dir-ho, sí, així, sí, sinó una sala de ballet i això.
Exacte.
No sé si Antoni vols dir alguna cosa, perquè estàs aquí.
No, no, ja veig que s'ho van fent ells.
No, home, però tu també ets un grup i tens dret a portar la teva visió particular, diguéssim.
No, jo crec que la llàstima és que tot plegat s'hagi fet tan tard. Pensem que això va ser, es va començar la idea de que es necessitava el pavelló quan el casal estava en ple funcionament i per això es necessitava el pavelló actual per fer dinars i això, i és llàstima, i molta part per culpa de petits detalls, perquè els diners hi eren i es verien pogut fer 4 o 5 anys abans.
Aquesta és l'altra, que hi ha gent que diu, bueno, ara justament feia 30 anys mínim que esperàvem el pavelló i ara que el fan potser no és el més prioritari per l'Espluga, no sé què també ho va dir amb això.
Mira, el pavelló ha sigut llarg, però també val a dir que aquest pavelló el farem per, si tot va bé, per 1 milió d'euros aproximadament. Ens en demanaven 2 i en una setmana aquests 2 van pujar 3. Vull dir que ens havien arribat a demanar 3 milions d'euros per un pavelló. Ara el farem per un, i pensem que hi ha sigut una lluita constant amb esports per dir-los que el pavelló que projecten des d'esports i que volen des d'esports es pot fer amb un preu molt més raonable que les èpoques aquelles que tot valia, que han passat una miqueta, i que els ajuntaments i la Generalitat també ens hem d'estrenyar tots el cinturó, i que no hem de fer un premi fat d'arquitectura, però hem de fer uns pavellons funcionals, que és el que esperem que sigui el pavelló de l'Espluga, i que no cal gastar 2 milions d'euros per fer un pavelló. Per tant, s'ha retardat, però pensem que el fet de retardar l'execució de les obres d'aquest pavelló ha acabat estalviant molts diners a l'Espluga.
Bé, jo no acabo de veure com el Joan. El pavelló ha tardat molt, més del necessari, vull dir, quan ja teníem les subvencions concedides se va canviar de lloc 2 o 3, un parell de vegades almenys, la seva ubicació, i al final ha fet cap quasi bé la primera que tenia, i penso que algun retard dels que hi ha hagut ha estat innecessari, i que l'Espluguero és una de les prioritats esportives més importants del pavelló. N'hi podem tenir d'altres, com és el camp de gest artificial, el camp de futbol,
ja no parlarem d'això.
Però el pavelló era prioritari perquè feia quasi bé 30 anys que es demanava. Com el Joan ha dit, jo crec que era des de l'any 90 o inclús abans que hi havia una reclamació ferma pel pavelló, perquè el pavelló del casal no compleix les mides reglamentàries per jugar a hoquei, que és el que necessita el camp, la pista esportiva més petita de tots els esports que es puguin practicar.
Més gran. El hoquei és el que necessita l'espai més gran per poder,
sí,
per poder practicar.
Exacte, és més gran. Però vull dir que si el pavelló del casal no compleix els requisits reglamentaris, s'han anat demanant favors a la Federació de Patinatge per poder-s'hi jugar. Vull dir, hi arribava un moment també que els equips es veien molt marmats amb les seves possibilitats per tirar coses endavant.
Ara passarem d'un pavelló amb una pista petita, que inclús incompleix les mides reglamentàries, a un pavelló amb la pista més gran possible dins de la normativa del hoquei, perquè hem fet això perquè posant la pista a les màximes mides que permet el hoquei, a dins i sense necessitat de treure les tanques protectores per jugar a hoquei, hi caben tots els altres esports, des de futbol sala, bàsquet, no cal dir-ho, handball, que són pistes molt més petites, però futbol sala, que és l'altra modalitat, a dins ens hi cabrien tots els esports sense necessitat de treure i posar tanques de protecció del hoquei, que el casal és un problema cada vegada que s'han de
protegir. I hi haurà 2 pistes alhora? Es podrien fer servir 2 pistes alhora?
És un PAP2 que diuen, que el PAP2 vol dir que tu podries partir la pista pel mig. Però clar, a hoquei no hi podràs jugar amb la dimensió de les 2 pistes. Podries jugar a bàdminton dia bàsquet, probablement, o minibàsquet.
Però no... O el que sigui, exacte. Però el hoquei no, primera perquè s'orienta a instal·lar les valles intermitges perquè rebutja la bola.
Però després no compliria mides.
I no compliria mides.
D'acord, d'acord. Hi ha altres temes, això, doncs, que, per exemple, tu ho has tret ara, va canviar d'ubicació diverses vegades. Entenc que, per exemple, recordem que fa anys Convergència es va presentar amb un projecte a la Cometa. Allò ha quedat ja fa temps definitivament descartat, s'entén, suposo, per fer-hi res, sí. Evidentment no el pavelló, perquè no farem pas un altre.
Però... allò era una ampliació de sòl urbà de l'Espluga, que hi havia unes sessions a l'Ajuntament d'uns espais, que finalment va venir, amb la crisi econòmica, les mateixes empreses interessades ho van deixar, o propietàries dels terrenys, moltes se'n van anar a l'aigua i moltes no podien tirar-ho endavant, i vam creure en aquell moment al veure que com no es podia desenvolupar l'urbanització de tot aquell sector del sector de la Cometa, vam veure que el més convenient era tornar al costat del camp de futbol per de manera d'ajuntar al màxim possible les instal·lacions esportives, que és el que es pretenia al fer-ho de la Cometa, que era portar el camp de futbol i demés, però la crisi econòmica que sí que va tindre un factor determinant, ja que les mateixes empreses que havien de desenvolupar tots aquells plans parcials de la Cometa, es van tirar, alguna va anar a l'aigua i altres es van tirar enrere, i doncs bé, nosaltres disposàvem d'una cessió d'espais al pla parcial Milmander Riu Sec, que és on ja ens van cedir anticipadament els terrenys per ubicar-hi l'institut, i ara ho han fet...
Ho portaven al programa electoral del 2003, i el pavelló no s'ha tirat fins ara. El pavelló ara té una ubicació bastant més lògica, perquè no sols està al costat de l'altra instal·lació esportiva important, que és el camp de futbol, i potser en algun moment poden compartir alguns equipaments o algunes...
Pot compartir, per exemple, vestidors?
S'intentarà, jo crec.
O està pensat?
A veure, en el pavelló hi van 4 vestidors per equips, més 2 vestidors d'àrbitres, que és el que necessita el pavelló. Per tant, són vestidors adaptats a la mida del pavelló. Per si hagués d'anar al futbol allí, no hi hauria suficients vestidors. Els vestidors del camp de futbol, com ja s'ha dit moltes vegades, estan afectats pel pla parcial Milmander Riu Sec, i és una càrrega que té el pla parcial, perquè pel damunt d'una àrea dels vestidors hi passa un carrer, és una càrrega que té el pla parcial de fer uns vestidors nous. I la idea de l'equip de govern és que aquests vestidors nous que s'hauran de fer quan es desenvolupi el pla parcial es facin tocant els vestidors del pavelló, perquè així sí que podrem compartir instal·lacions d'aigua, de gas, de llum, de tot, de manteniment, però qual cosa...
No es podrien deixar fets ara amb el pavelló nou, pregunto.
No, si ho podries deixar fet, sí, el que passa que això és una càrrega que té el pla parcial, i qui els ha de fer són els promotors del pla parcial. En els vestidors del camp de futbol hi hem fet unes actuacions en els darrers anys per tal d'adaptar-los, posar-li un vestidor més. En aquests moments hi ha un acord també amb l'Institut Joan Amigó perquè els dies de molts partits puguin utilitzar els vestidors del gimnàs de l'institut. Són uns vestidors que estan molt, molt ben adaptats. Llavors l'Ajuntament, quan es fa servir, es fa càrrec de la neteja. L'equip de futbol té claus per poder entrar per la banda darrere de l'institut i accedir als vestidors, i amb això el dia quan demà ho faran. Els altres vestidors és una càrrega que té el pla parcial, i per tant avançant-se, fer nosaltres els vestidors en aquests moments, doncs ens sembla que no toca, no? Perquè el pla parcial encara no està desenvolupant-se, tot i que hi ha
previsions que es desenvolupi aprofitant que el pavelló.
Hi ha propietaris del pla parcial que estan interessats en tirar-lo endavant, sí, és veritat. I això s'està movent en aquests moments. Però clar, s'està movent.
Si els vestidors del camp de futbol són una càrrega dels propietaris del pla parcial, són ells qui l'han de... i han d'assumir el cost, diríem. I tornant a la ubicació del pavelló, doncs és molt interessant que estigui al costat de l'institut i més a prop del centre del poble, que no pas el que estava previst a la Cometa, i a prop, evidentment, dels centres educatius, perquè els menors també poden fer ús com a centre educatiu, i no cal oblidar que els equips bases de hoquei, de patinatge i de futbol estan nutrits pels alumnes dels col·legis, i si ho tenen a prop, doncs serà millor.
El pavelló té una rampa, coneix el pavelló amb l'institut, que va ser un dels requeriments que va posar-hi el secretari general de l'esport.
Connectaran directament.
Hi ha una rampa que connectarà el pavelló amb l'institut directament, sí.
L'únic que volia fer referència amb el que has dit, que potser hi havia coses prioritàries amb la subvenció aquesta, el que passa és que si no fas l'obra que et donen la subvenció, normalment tampoc no tens els cèntims. Vull dir, no és que podies fer un centre sanitari o carrers o un pont. O feies el pavelló
o no el feies.
Nosaltres vam intentar amb la secretaria general de l'esport, si recordeu, va vindre a inaugurar la fira el secretari general de l'esport, deu fer 3 o 4 anys. Vam intentar de dir, escolteu, aquest millor 20.000 euros del pavelló, permeteu-nos per arreglar el pavelló del casal, ampliar la pista, d'això, que això tenia, era una obra que tenia un cost d'això, i l'altre pugueu posar per la gespa del camp de futbol. Se'ns va dir que no era possible, ens va dir que ells sortien unes subvencions per manteniment de pavellons esportius existents, que ens hi vam presentar el projecte pel tema de les goteres del pavelló del casal, i presenteu-vos i que segur que us la concediran. Ens vam presentar
i no es va concedir.
Era un projecte de vora 100.000 euros per eliminar les goteres i no ens la van concedir. El projecte hi és, però no...
Això és el problema pressupostari d'aquest país, no sé si d'altres, que els diners te'ls donen en plan finalista i has de fer el que has de fer, el que et diuen i no el que vols fer amb ells. Les altres coses s'han de fer amb recursos propis o amb altres subvencions.
I de cada vegada més, totes aquestes instal·lacions esportives, pavellons, gespes artificials, gimnasos, no sé què, cada vegada més, com que no es consideren obres prioritàries, pues difícilment tenen subvenció, com no vingui directament, com és el cas del pavelló, de la Secretaria General de l'Esport. I les subvencions que cobra la secretaria van amb comptagotes, vull dir que no... que són molt petites. Per tant, com que la intenció de l'equip de govern és posar, i suposo que de tots els grups, és dotar de gespa artificial al camp de futbol, i la nostra intenció és que ja ens vam comprometre en el seu dia que després del pavelló no? vindria la gespa, la nostra intenció és per l'any que ve, per l'any 2018, fer la gespa artificial del camp de futbol. I això haurà de sortir de recursos propis de l'Ajuntament. Estem mirant ja diferents projectes de diferents municipis que aquests últims mesos han estat posant gespa artificial, Linyola, Miami Platja, Hospitalet de l'Infant, Llorenç del Penedès, que a més estan fent amb diferents modalitats, una gespa sobre la mateixa terra, amb una fibra geotèxtil davall, uns altres sobre formigó, uns altres sobre asfalt, i estem mirant a veure quins són els que deixo més, per després encarregar ja el projecte de la gespa artificial, i la idea de l'equip de govern és que l'any 2018 sigui l'any de la gespa artificial ja tan demanada també pels equips de futbol de l'Espluga. Si tot va com nosaltres pensem i el pressupost podem adaptar-lo i ens encaixa,
quin cost tindria això?
Pel que hem vist...
Perquè això l'obra en si no hauria de durar gaire.
El cost últimament ha baixat molt, el cost d'aquest equipament, perquè jo crec que jo ho vaig estar mirant pel 2011 i crec que anava sobre els 600.000 euros.
Jo també ho miro en aquelles mateixes dates, 600.000 euros.
I ara jo, per 150 o 200.000 euros quasi que es podrien fer.
Els quatre camps de gespa, perquè és Miami, Platja, Hospitalet de l'Infant, que és el mateix municipi però fan dos camps de gespa, sí. Linyola i Llorenç del Penedès, tots estan entre 400, 420, després amb algun hi han donat unes millores de més de 100.000 euros, vull dir que
sí, però, no hem deixat tant com jo creia.
Però tots estan sobre aquests imports, vull dir, nosaltres no hem fet el projecte encara, evidentment no sabem el cost que pot tenir l'instal·lar-lo a... Tampoc no sabem en quin estat estaven els camps de futbol o sigui, abans
d'aquest... Hi ha la instal·lació del rec, que també...
Hi ha la instal·lació del rec, que és important, la recollida d'aigües...
Potser s'hauria d'aprofitar per aplanar el camp, perquè recordem que és un camp que fa baixada...
És evident que quan
ja sé que hi has jugat, ja s'ha
sentit els dents.
S'ha de deixar ni mullat, eh? Però tanta baixada no fa, el camp, eh?
Una miqueta, una miqueta.
no...
Bueno, això és qüestió que l'equip local ho sàpiga.
Sí, no? No, jo sempre els dic, tant els del hockey com els del futbol, el meu fill juga a futbol, sempre els dic, el dia que tingueu el papallou o que tingueu la gespa en el camp, perdreu un avantatge competitiu important, perquè el hockey en el pavelló actual és una bombonera que diuen els argentins, no? I el futbol, els equips contraris, quan venen a jugar sobre terra, tenen un problema, no? Però la veritat és que el que necessiten és instal·lacions adequades, i això és el que busquem, que perdin l'avantatge competitiva que ara tenen. No?
I això, quan es decideixi finalment tirar endavant, es troben els fons que dius que hauran de ser tots recursos propis, el termini d'obres no deu ser gaire llarg?
No, els terminis d'obres que hem vist en aquests projectes van entre els 4-5 mesos. La nostra idea fora poder començar les obres de la gespa artificial quan acabi la temporada que ve, la 2017-2018, que això és cap al mes de maig, en aquesta època més o menys, ara estan acabant les competicions dels diferents equips, i que la temporada nova pugui començar en el camp de gespa nou. També parlant amb el president de la Unió Esportiva l'Espluga, ell també deia si no pot ser en 4 mesos i nosaltres els 3 o 4 primers partits de la temporada hem de canviar, invertir l'ordre de partits, o hem d'anar-los a jugar a Montblanc, o els hem d'anar a jugar a un altre lloc, si és per posar la gespa artificial, doncs escolta, oli mullum.
Encantadíssims, no?
Sí, sí. El fet és que si es fa la gespa artificial serà benvinguda, i el terme d'execució de les obres serà bàsicament determinat pels treballs previs que s'hagin de fer d'adequació del sòl, perquè la col·locació de la gespa artificial en si,
no.
En si mateix no és un...
Si la natural la posen 24
pactat,
hores.
Ja, sí.
No, però a veure, l'adequació del sòl és relativament poc a nivell allà, però el que passa que a sota sí que hi ha d'anar o bé un planxer de formigó, o bé un planxer d'asfalt, o bé la mateixa terra del camp de futbol amb un geotèxtil al damunt, i després al damunt la gespa, però prèviament s'ha de fer tota la instal·lació de rec, que és el més important. En el camp nostre no cal posar-hi il·luminació, perquè l'il·luminació que hi ha és correcta, i en tot cas si s'ha de reforçar una miqueta aprofitaríem l'obra per reforçar-la. Les banquetes les vam posar pensant en la instal·lació de gespa, les vam posar, deu fer dues temporades, la temporada passada, no, la 2015-16 sembla que va ser, i ja pensant en la instal·lació de gespa i posades i ubicades en un lloc que no ens facin nosa per quan es posi la gespa. Per tant, això reduirà el cost. El que sí que volem fer amb la instal·lació de rec és portar-hi l'aigua des del pou del casal, perquè està allí a la vora.
I això és una obra extraïcció?
No, perquè està molt a prop, el pou del casal està molt a prop del camp de futbol, i...
Tampoc molt de rec no necessiten, suposo.
Déu-n'hi-do, perquè... Sí. Sí, sí, més...
El que passa és que l'aigua és reaprofitable,
exacte.
Però es reguen quasi més que un de gespa natural.
Sí, sí, abans dels partits jo ho veig en els camps que anem a jugar amb el meu fill.
Si l'aigua es pot recollir una altra vegada,
sí,
és com un sistema gairebé tancat.
Es pot recollir una altra vegada, però també la instal·lació... Hem de valorar pros i contres, no?, d'això. Recollir l'aigua està molt bé, però en quan encareix això...
La gespa artificial, si no està suficientment regada, crema molt i crema les pells dels jugadors quan cauen.
Sí, sí.
El tema ha sortit en les intervencions que heu fet abans, però el torno a recuperar també. Tant el camp de gespa artificial com sobretot el nou pavelló obre la possibilitat que hi hagi nous esports al poble, doncs el camp de gespa, no sé, futbol 7, el pavelló ens heu dit que sí, bàsquet, que sí... Que hi hagués doncs, més com un club doncs, més específicament d'això. No sé si n'heu parlat, hi ha gent que se us ha mostrat interessats parlant amb vosaltres de dir, escolta, si feu això, doncs nosaltres tenim ganes de muntar alguna cosa, o des de l'Ajuntament creieu que es pot fer alguna manera per incentivar que hi hagi nous esports a l'Espluga o potenciar el hockey, que és l'esport típic d'aquí. Vull dir, perquè a Montblanc, per exemple, el futbol sala precisament acaba de pujar de categoria. A Santa Coloma hi ha un bàsquet, les Àguiles, que també doncs, és un esport molt, molt important allà. Aquí no sé si ja n'hi ha prou
això...
amb el hockey, o ara això obre la porta, o des de l'Ajuntament es pot fer alguna cosa.
Això és molt interessant, Òscar, però hem de ser conscients que Montblanc té 7.500 habitants i nosaltres 3.700. Els esports d'equip requereixen una sèrie de persones que els practiquin que possiblement amb el futbol i el hoquei ja els tenim tots ocupadets, inclús segurament hi ha gent que doble.
Hi ha gent que doble i a mesura que els nens es van fent grans, problemes, no?
És més problema.
Sobretot amb el futbol, que són equips d'11, que per tant vol dir que requereixes 15 o 16 persones per equip quan arriben a cadet o a juvenil o al primer equip. És almenys 15 o 16 persones, l'ideal foren 18 o 19, però bueno, 14 o 15, ja hi ha dificultats per fer l'equip de futbol. Hockey són 5 més els suplents, però tot i així hi ha algun equip de hockey, pel que tinc entès, que són els d'aquella edat, són els 5 justos, no? I ho hem de reforçar amb els categories inferiors.
I no sé exactament com està el tema ara, però a Montblanc han tingut problemes amb els equips de hockey, que alguns de les categories no les tenen.
I amb els de futbol, I amb els de futbol també tenen problemes.
I parlem d'una població que té el doble d'habitants.
El que cal reconèixer que quan hi haurà les instal·lacions, la gent també s'engrescarà. Òbviament, jo crec que per part de tot l'Ajuntament, sempre que hi ha hagut alguna iniciativa, sempre se'ls ha apoyat. Últimament van demanar per fer equips de ping-pong, vull dir que és un esport com un altre, doncs, i també es va mirar de solucionar-los, no? Hi ha el futbol sala a l'estiu, doncs, quan tinguin les instal·lacions adequades i el pavelló fet, doncs potser a l'hivern tindran un altre... Sí, poden tindre continuïtat, perquè ara la pista, esclar, entre patinatge, hockey i això, encara representarà que n'hi haurà dos. Una sempre estirà lliure, podran fer entrenaments amb una i...
Això és una cosa que volia per tancar ja definitivament el tema pavelló. Un parell de coses volia introduir, que de fet també alguna ja ha sortit. Aquesta és una, per exemple. Com es distribuirà ara, doncs, la càrrega, doncs, d'activitats entre el pavelló del Casal i el nou pavelló, que no sé si té nom, el pavelló del Riu Sec?
De moment no.
Nou pavelló de l'Espluga.
Doncs el pavelló de l'Espluga. S'han de fer entrenaments amb un i els esports a l'altre?
No.
Per exemple, les festes, activitats lúdiques, no sé, la nit d'entitats, el carnaval, concerts, tot això...
La Secretaria General de l'Esport prohibeix expressament en els pavellons que subvenciona fer-hi activitats lúdiques.
No? És a dir, que continuaran fent tot el
pavelló del Casal. I nosaltres tenim la sort de comptar amb el pavelló del Casal per aquestes activitats, que hi hem d'adaptar-hi alguna cosa que n'hem parlat, però les activitats lúdiques continuaran al pavelló del Casal, i el que tenim clar és que el pavelló del Casal s'haurà de continuar fent servir per entrenar no tots els equips. Això ho haurem de veure quan es posi en funcionament el nom, parlant amb els equips i demés, però el que està clar és que hi ha demanda de més hores tant per part del patinatge com per part del hoquei, i que doncs haurem d'adaptar-nos amb els dos espais que tindrem. I tant de bo si sortís un altre esport, però com diu el Jordi, jo ho veig molt complicat, perquè la mida del poble és la que tenim, i esports d'equips és complicat que pel nombre d'habitants de l'Espluga en puguin sortir cap més. Potser el més senzill fora un de futbol sala, perquè és més senzill de practicar, però clar, fer un equip federat de futbol sala implica unes obligacions, un número de gent, com se'ls anar que juguen 7 jugadors...
Són 5, sí.
És igual, però si ets un equip de 8-10 persones, i si has de fer el competir a totes les categories, potser no tenim la massa poblacional de l'Espluga, probablement no sigui suficient per això. Tot i que, el que diu l'Antonio, si hi ha qualsevol gent que té interès en practicar un nou esport a l'Espluga...
De moment no se'ls ha dirigit ningú.
No se'ls ha dirigit ningú, però l'Ajuntament estarà al seu costat i posem totes les facilitats. I el que sí que volem que quedi clar és que el nou pavelló no serà exclusivament per hoquei i per patinatge. El nou pavelló està obert a altres iniciatives, com tant el nou com el vell, que també continuarà en funcionament.
El cas és que si tenim dos pavellons, doncs hi haurà d'haver un pacte entre totes les entitats que el vulguin fer servir i l'Ajuntament, perquè es puguin fer servir tots dos i no hi hagi prioritat d'un sobre els altres sobre fer servir el nou.
Això és l'últim que volia introduir, que és el tema de la gestió. Com es portarà la gestió? Si hi haurà una persona específicament encarregada, doncs perquè hi haurà d'haver, suposo, uns horaris, si hi ha cap problema, doncs a decidir, una agenda, no sé, perquè si portin activitats allí o si facin coses, el mateix regidor serà el responsable, o hi haurà alguna persona amb un tècnic més dedicat a encarregar-se de totes aquestes coses, doncs, tant de tema, doncs, del manteniment, però també, doncs, el tema del dia a dia, saber quines activitats o quins entrenaments, quins partits hi pot haver, si hi pot haver un grup d'amics que poden dir, hòstia, podem anar a fer un partidet de futbol sala aquest cap de setmana, aquí li hauran de dir
Són coses molt diverses, no? El que dius del grup d'amics, podem anar a fer un partidet de futbol sala al cap de setmana, això és molt més complicat, perquè primer, la prioritat la tindran els equips federats, evidentment, i aquests tindran la prioritat i pràcticament copen al cap de setmana. I de fet, ningú s'ha dirigit aquí perquè això és molt més complicat. El pavelló es fa per practicar esport federat, en principi. Després, si es pot obrir a l'autorització de la població, és molt més difícil, perquè hi ha d'haver... s'ha de tindre ús. A veure, el pavelló ara es fa servir per altres coses. Aquests dies hi estan assajant els Diables, per exemple, a la nit. Els Armats també, quan comencen a assajar, també hi assagen en l'espai del pavelló. Dins de les possibilitats també es fa servir per altres coses, però...
El problema que tindrem serà el mateix que tenim ara, i encara simplificat, perquè tindrem més espai.
Exacte.
Tenim una trucada, em diu el David, no sé si la podem escoltar. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, amb qui parlem? Amb qui parlem? Amb la Meritxell.
Amb la Meritxell Lorca.
Digue'm, sí. Meritxell.
Mira, truco pel tema esportiu, que jo practico l'atletisme, i volia fer la pregunta si ens ficarien un tros de tartan amb algun dels pavellós.
Doncs ja ho heu sentit. Bueno, aquí l'esperen en l'atletisme és el Jordi.
Sí.
Home, a Convergència i Unió portava al programa una instal·lació singular, que era una pista recta d'atletisme. Dic singular perquè no n'hi ha cap enlloc d'una pista recta d'atletisme. Llavors, no sé en quin moment no, sí, d'estar això.
Singular no sé si ho és, i que no n'hi ha cap enlloc sí que n'hi ha, perquè jo les he vistes. I
ah, sí?
Sí, molt. Ara no em facis dir, perquè quan vaig a jugar a futbol a Reus me perdo en quin camp és, si és el de la Pastoreta o el...
Però no és una pista.
És una instal·lació de tartan per poder fer, suposo, i tu ja entens més que jo d'atletisme, per poder fer acceleracions i arrencades,
sí.
I recte.
Això sí que existeix,
jo he vist això,
però no està com això, com pista recta d'atletisme, és un... una recta de tartan o...
Bueno, el que jo he vist i que vam pensar que podia ser exportable de moment a les nostres instal·lacions és això, jo he vist... No em facis dir quin camp ho he vist, però en un camp de Reus.
Hi ha la possibilitat de fer-ho això, doncs, com preguntava la Meritxell?
Això serà possible, ja que jo
en principi no està previst, crec.
Estaria molt bé, ja que amb algunes coses no caldria desplaçar-nos a Valls.
Una anella complerta de tartar al camp de futbol no està previst. La possibilitat de fer aquesta recta, pues sí que creiem que és possible i que podem, i que tampoc té un cost tan elevat quan ens posem en el camp de futbol, potser serà el moment de pensar amb aquesta recta de no sé el nom que li he de dir tècnicament, perquè veig que em vaig equivocar amb el nom, el Jordi, que és més tècnic.
Una recta de tartan.
Una recta de tartan.
Sí, la
això, 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 sí que, això sí que és possible.
Hi hauria espai per fer-ho allà al camp de futbol, sí, doncs. Sí. I es podria fer a l'hora de posar la gespa artificial.
Podria aprofitar que tenim... Sí, a la millor... Quan el projecte encara s'ha de redactar, tu saps que en un projecte s'hi posen millores, perquè les millores ara per la nova normativa han d'estar quantificades, valorades, o sigui, doncs una de les possibles millores a incloure en el projecte de la gespa del camp de futbol, perquè l'empresa adjudicatària te la pugui donar, és aquesta recta de tartan, no? Aquesta podria ser una de les possibles millores,
no hi hauria cap incompatibilitat tècnica als camps de futbol, vull dir, perquè de vegades dius, no, és que aquí només poden ser camp de futbol, no hi ha cap problema amb això.
D'acord,
doncs, escolta, Meritxell, gràcies a tu per la
trucada. Gràcies,
doncs ha introduït un tema interessant amb l'atletisme, que bueno, aquí l'expert doncs és el Jordi, doncs, però havia quedat a l'aire, i falten menys de 2 minuts per la una, que pararem doncs un moment, però estem acabant de parlar d'això, del tema de la gestió, com es portarà la gestió del nou recinte.
Bueno, una miqueta és el que ha dit el Jordi, vull dir, serà el que fem ara amb dos pavellons, és a dir, l'Ajuntament de l'Espluga ni té capacitat, ni crec que calgui un tècnic per gestionar aquests dos pavellons, des de l'administració de l'Ajuntament i des de les regidories corresponents, sigui la d'esports i la de serveis municipals, sigui la que sigui, cada un amb el seu àmbit, es aniran gestionant. Tant de bo, si la pràctica esportiva fos tan gran a l'Espluga que calgués un tècnic per la gestió esportiva, pues, i un cop aquest vot dels canaris que he declarit, ens ho podríem arribar a plantejar. Però, esclar, és un tema que...
De fet, nosaltres portàvem al programa electoral la creació d'un patronat municipal d'esports i una de les missions que podia tenir el patronat municipal d'esports és la de coordinar i gestionar totes les instal·lacions esportives municipals.
S'entén que signaran convenis amb les entitats que facin servir els...
Doncs
hi ha el pavelló amb el casal, no?
S'hauran de signar convenis perquè ara l'utilització del pavelló del casal és l'utilització que ja en venia fent el casal i amb l'acord amb el casal.
Ara és com uns acords subrogats, diria.
Exacte, sí. Tenia prioritat les seves accions a l'hora de practicar, d'utilitzar qualsevol de les instal·lacions del casal. Ara això canviarà i, evidentment, haurem de signar acords individuals amb cada entitat.
Molt bé, doncs parem un moment perquè no hem parat gens amb aquesta hora que portem i la gent deu dir ja que pesats aquests, que deixem respirar la gent i tornem d'aquí a uns minuts. Fins ara.
Frankfurt Espluguins, la millor varietat en frankfurts, hamburgueses, plats combinats, pizzas, tapes i entrepans freds i calents, la trobaràs a Frankfurt Espluguins. Estem al carrer Sant Miquel 1, davant l'església vella de l'Espluga de Francolí. Obrim a 6:15 del matí cada dia. Qualitat al millor preu i cuina també per emportar. Frankfurt Espluguins, els millors frankfurts a l'Espluga i comarca.
Amb tots els dispositius, amb tots els formats, arriba el nou portal... EsplugaFMRadio.cat. Ara des de qualsevol lloc del món, en qualsevol moment de la teva vida. Tune in.
En un sol clic podem ser la teva banda sonora. Estigues informat a l'instant. Les notícies del teu voltant a Facebook. Uneix-te a l'Espluga FM Ràdio.
Ja has visitat el nou portal informatiu de l'Espluga FM Ràdio? EsplugaFMRadio.cat. Sabem que ens has trobat a faltar, per això tornem amb més força. El 4 de març, nova temporada.
Autoescola Jordi et convida al Saló de la Moto el cap de setmana del 5 al 7 de maig. Et podràs treure el permís A de moto per només 275 euros, taxa inclosa. Vine a l'estand de l'Autoescola Jordi, sortegem un permís gratis i, de pas, fes una volta pel nostre circuit on podràs provar la moto de la cilindrada que vulguis. Passa per l'Autoescola Jordi. Les primeres 15 persones tindran entrada gratis per la fira. A què esperes? Accelera!
Autoescola Jordi. Estem a Tarragona, Montblanc i l'Espluga. O informa't en el 977 24 71 58 o al Facebook.
L'Espluga FM Ràdio.
107.4.
Segueix-nos a Facebook i Twitter.
L'Ajuntament a casa, amb Òscar Palau.
I ara,
Són la 1:03, estem aquí debatent encara fora d'antena perquè el tema d'instal·lacions esportives dona per molt i avui doncs, li estem dedicant aquest debat monogràfic doncs, a treure tots els temes que tenim pendents a l'Espluga. Els temes grans doncs, ja n'hem parlat, són el camp de gespa artificial i sobretot el pavelló doncs, que han començat les obres aquests dies, però encara tenim, ara ho recordava aquí, altres minizones esportives de l'Espluga que també no sé si alguna millora o està prevista o si podria fer o com queden ara. Per exemple, estem parlant per exemple, de la zona de les pistes de tennis, la pista de pàdel i la pista poliesportiva, que també té uns vestidors ben decents i ben macos. No sé si allí està prevista alguna actuació o com creieu que es podria, si creieu que es podria fer alguna cosa, alguna obra en aquella zona per poder doncs, donar-li més conjunt amb aquella segona zona esportiva que tenim a l'Espluga, tot i que aquí hi ha el problema que em deies ara, Joan, que no és tot municipal. Allò.
Exacte. L'espai que ocupen les peces de tennis és de la Fundació Lluís Carulla, que és una sessió de un acord que han tingut amb el casal abans del traspàs a l'Ajuntament. Les dues pistes de tennis que hi havia, ara amb una s'instal·la la pista de pàdel, que l'ha instal·lada al casal, no és municipal, i l'altra és una pista de tennis que vam a descentar tant com vam poder sense cap gran inversió via brigada, perquè l'espai aquell, si la Fundació Lluís Carulla en algun moment allò és un espai que amb el nou POUM serà edificable i que la Fundació Lluís Carulla en qualsevol moment podria dir...
Si la pista de tennis pot anar al carrer en qualsevol moment, diguéssim.
Que els hi retornéssim. El pavelló d'esports té espai per poder-hi posar, si convingués en el futur, una pista de tennis, una pista de pàdel. L'espai que queda lliure en el pavelló d'esport, a la parcel·la, i que cabria una altra pista poliesportiva al costat descoberta, per entendre'ns, no? Perquè fem una miqueta les dimensions a
sí,
banda...
La parcel·la és molt gran. Molt gran. Mm-hmm.
És a dir, que l'aposta seria doncs, això, per unificar qualsevol activitat nova en la
zona... De moment ja ens està bé on està. Si, mm-hmm. si la Fundació Lluís Carulla no mostra cap interès, altres ja ens està bé on està i si està practicant. A més, donem vida en una altra zona de l'Espluga, que és la zona del Casalet. Aquí tenim el parc infantil, el Casalet infantil, el Casalet ara ja, mm-hmm. La pista poliesportiva... i la pista de pàdel, la pista de tennis, donem vida allà. A nosaltres ja ens està bé que es continuï allí, però si en un futur haguéssim de marxar al costat del pavelló tant la pista de tennis com les pistes de pàdel i cabrien sense massa problemes, un problema d'inversió, que és evidentment, no?
Però ara ja estem canviant la cosa, no? Perquè del pavelló sí que estem parlant d'esport federat i el camp de futbol també d'esport federat, però en quant a la pista de tennis tal com està ara és esport lúdic.
Exacte.
Uh-huh. I, que també és molt important, eh?
Sí, sí.
Però és esport lúdic de moment, uh-huh. Perquè la pista està en unes condicions...
No està en bon estat.
No és com per practicar un esport de competició, a més no deu estar ni homologada ara.
I no s'hi podrà fer, i pel que em dius no s'hi pot fer res perquè és...
Pots fer el que vulguis, però estàs invertint a casa d'un altre, no? I dius, si jo he d'invertir a les pistes de tennis, potser que em plantegi traslladar les pistes de tennis en un espai municipal.
I fer-les de nou, diguéssim. No?
Exacte. No tinc idea del que poden, però tampoc m'imagino que ha de ser una cosa tan cara fer unes pistes de tennis. No en tinc idea, perquè tampoc no ens hi hem posat a mirar pressupostos, perquè de moment pues, no, ve un mal
element. A més, ara amb la instal·lació de la pista de pàdel s'ha eliminat, diríem, una pista de tennis, uh-huh. I clar, quedaria un espai com per fer-ne una. Vull dir, si s'ha de fer una instal·lació esportiva pel tennis, mínim dels mínims dos pistes.
Exacte.
Uh-huh. I per tant, hauria de ser en una altra banda. Sí. En tot cas, quan dius que està afectada la pista de tennis, la de pàdel també o no?
Les dues.
Ah, les dues.
Tot allò és propietat de la Fundació...
Aquella franja.
Tot aquella franja.
I tot allò és edificable, doncs, amb el nou POM.
Amb el nou POM és edificable. Per a veure si la Fundació Lluís Carulla en algun moment té interès en vendre aquestes parcel·les edificables, no els hi té, o podem arribar a un acord amb l'Ajuntament. Ara és un tema que no s'ha plantejat i que estem segurs que la Fundació Lluís Carulla en cap moment dirà d'aquí un mes marxeu perquè nosaltres ho vendrem. Vull dir que segur que arribarem a un acord, sigui per quedar-nos-ho o que la Fundació Lluís Carulla en cap moment es plantejarà l'edificar allí o vendre aquelles parcel·les com edificables. No ho sé, és una cosa que fins ara les relacions amb la Fundació Lluís Carulla són més que bones i per tant no hi ha d'haver cap mena de problema, vull dir que no preveiem marxar d'allí amb anys
i a la millor si haguéssim una corda amb la fundació, i això ja és fer quasi ciència ficció, no? Mira, nosaltres us ho cedim per 25 anys, per 10 anys o per 12 anys o per 15 anys, potser sí que ens podríem plantejar d'arreglar la pista de tennis amb més condicions ara com ara. El que hem de procurar és que estigui mínimament bé per poder-hi practicar el tennis de familiar o de lleure, no? Però no pas el tennis federat.
La pista poliesportiva quedarà per ús de l'institut i davant del col·legi,
diguéssim. El col·legi Martí Pol. Ai, perdona, el col·legi del Carme el fa servir.
I els vestidors, estan tancats?
Els vestidors es fan servir a l'estiu amb el tornatge de futbol sala.
I prou.
Però si convé fer-los servir per alguna cosa, doncs es poden utilitzar, estan mínimament bé.
Per això, pel pàdel, per exemple, es podien fer servir, pregunto.
Sí, es podien fer servir pel pàdel, però clar, ens hem de posar d'acord amb el casal, que són les propietàries de la pista de pàdel. Alguna vegada n'hem parlat, però no, tampoc el casal no ha acabat de concretar res, perquè a última hora la gent que va jugar a pàdel, com que són gent de l'Espluga,
tots van juguen, a dutxar-se a casa.
Agafen el cotxe, marxen caminant i es van a dutxar a casa i ja està, tampoc. I és aquesta necessitat de vestidor. Entenem, tot i que n'hem parlat amb el casal, i els hi hem ofert la possibilitat de poder, de poder utilitzar els vestidors de la pista aquesta.
Per acabar ja amb aquella zona, abans ho comentava també l'Antonio, es va crear, està a punt de crear un club de ping-pong, i allí al costat també hi ha els escacs. I sé que alguna vegada hi ha hagut algun problema de convivència, clar, per practicar els escacs doncs, es necessita una mica de silenci, i si estan jugant a ping-pong al costat, doncs molt no n'hi ha. No sé si això teniu previst d'arreglar-ho d'alguna manera.
Jo
o...
penso que les dues entitats s'han posat d'acord per conviure, no? I que programen les coses amb horaris que no s'afecti.
No ens facin mal.
De totes formes, quan es va traslladar el club d'escacs al casalet, no hi havia aquest problema de possibles sorolls, i clar, potser hi van anar una mica, no enganyats, però confiats, diríem. Perquè el silenci és essencial pels escacs.
Per això. En tot cas, això està resolt i no ha tingut més queixes.
Com a mínim, les dues entitats conviuen, i a mi, en els darrers temps, no em consta cap problema, tot i que hi havia, que sí que és cert que hi havia sigut, i quan encara no hi havia el club, quan érem el pim-pom de lleure que hi havia en el casalet. I bé, ara, de moment, a mi o a l'equip de govern no ens ha arribat cap més problema, perquè han convingut i s'han posat d'acord amb els horaris, perquè tampoc és una pràctica que ocupi totes les hores del dia, no? Per tant, si les entitats poden conviure, és un altre espai que tenim allí. I aprofitant que parles d'aquesta zona esportiva, dic que aquesta setmana, el divendres concretament, es va posar en marxa a l'exterior del pavelló del casal l'espai cardioprotegit, no? I que el primer desfibrilador públic que s'ha instal·lat a l'Espluga l'hem posat a l'exterior del pavelló del casal, perquè allí pensem que no està plantejant si posar-lo dins, si posar-lo fora. Al final vam optar, parlant amb les empreses i demés, vam optar per posar-lo fora, perquè la distància que té, la distància a què pot, fer-se ús d'aquest desfibrilador, doncs ens afecta doncs, tant al pavelló com a la piscina, com a les pistes de pàdel i de tennis, la pista poliesportiva, el col·legi Martí Poc, el col·legi del Carme, però el col·legi de Carme val a dir que en té un de desfibrilador. Vull dir que el posar-lo allí a la plaça del casal els dies de més afluència, en festes i demés, el fet de posar-lo allí es va fer pensant en què, a banda de tindre el desfibrilador amb una instal·lació esportiva, pugui donar servei a quant més espai millor.
Sí, perquè si estigués a dins tancat només seria vàlid per una activitat que es fes...
Ens feia por el vandalisme, no? I parlant amb les empreses que parlem tres empreses diferents, i tot és el preu de posar-lo dins a posar-lo fora, perquè les empreses tema comercial no n'hi havia, perquè el preu era pràcticament el mateix posar-lo dins i posar-lo fora, i totes ens van dir que inclús estaven com a sorpreses, no, de que la gent respectava aquests espais, no, aquests aparells, i esperem que l'Espluga no sigui una excepció, no? I que es respectin. És un aparell delicat i que no és per jugar, i que a més si l'agafa algú i el fa anar, doncs pot tot i que és un desfibrilador automàtic.
Per fer-lo anar se n'ha de saber, diguéssim.
No, funciona molt autònomament.
És automàtic.
Donen les instruccions, són completament automàtics.
Ell te dona una instrucció, fes això, fes allò, i quan tu fas la descàrrega, si el pacient necessita la descàrrega,
la fa.
I si no la necessita, no la fa.
Val, és a dir, que no hi ha perill tampoc que l'agafi algun nano i...
Hi ha un marge d'error quasi bé nul.
Exacte.
Val, i entre ells es puguin fer mal allò al sortir del col·legi o el que sigui.
L'únic perill és quan es fa anar... El que sí que necessita la descàrrega, que per tant el desfibrilador la fa, és que no hi hagi ningú tocant a la víctima. No? Uh-huh. Aquest és el perill en el moment de fer una descàrrega.
Però la locució que fa el desfibrilador ho diu, aparteu-vos.
Marxeu, però clar, són moments
molt tensos.
Molt tensos, no? Sí, I no saps com la gent pot reaccionar. Farem una sessió, que és la setmana que ve, que està programada, no puc dir el dia exacte, una sessió informativa oberta al qui estigui interessat. Uh-huh. Per...
El que cal d'això és potser que n'hi hagi algun altre més cap al centre del poble per ús de la ciutadania en general, i també de fer-ne difusió a que tota la població sàpiga on està. Uh-huh. Perquè les poblacions que han posat en marxa xarxes de desfibriladors han reduït molt les possibles morts per atacs de cor i per...
Uh-huh. Sobretot si t'agafi al mig del carrer, per entendre's. No?
Exactament.
Aquest és el primer. Sal. I tenim intenció de...
I n'hi ha alguns de portàtils que poden portar els
municipals, el vehicle.
Que són molt eficaços perquè són els primers a arribar als llocs dels fets.
És una opció. Val dir que això ho hem fet amb una subvenció de Diputació de Tarragona, i que si enguany tornen a treure la convocatòria ens hi tornem a presentar per posar aquest segon desfibrilador en un altre punt, o el portàtil, potser un cop tindre aquest que poder centralitza un lloc,
les zones esportives,
sí. El pràctic fora posar-ne un al cotxe dels vigilants, perquè els vigilants faran el curs per aprendre a fer anar el desfibrilador aquest. Uh-huh. I si ho faré posar al cotxe dels vigilants, perquè així passa que el temps d'això tampoc no és massa, eh? Tens 5 minutets, et diuen fins a 10 minuts, però cada minut que passa és important, no? I
per això és important que n'hi hagi en diverses zones, que la gent sàpiga on són, la sàpiga utilitzar, i que es pugui fer l'actuació ràpidament.
No, és bàsic, la rapidesa és primordial en aquests casos. No?
Uh-huh. Per acabar el tema d'instal·lacions esportives que hem parlat avui, no sé si ha sortit abans que el pavelló actual alguna mena d'actuació per acabar de tapar goteres o així, o també, no sé si la piscina també allí es preveu alguna cosa. Si, l'altre dia es va treure concurs als cursets de natació i activitats d'estiu, no sé si ja està resolt aquest concurs.
No ho sé, perquè no ho porto jo i no et puc dir. Sabien que hi havia una empresa interessada, però no puc dir. Val. Perquè no ho sé. Eh?
Val, pel que fa a obres, doncs, amb aquests dos espais...
A la piscina el que farem, el que està previst en el pressupost, el que farem és canviar el depurador, perquè el depurador que hi ha a la piscina és tan vell com la piscina, és a dir, tan vell com el casal, és a dir, quasi tan vell com jo. Té 50 anys, no? I està en un estat que funciona, però que si un dia deixa de funcionar tindrem un problema seriós, no? Perquè està molt vell, molt envellit, és una inversió important, la volíem fer abans de l'estiu, però amb l'aprovació de que es va aprovar definitivament el pressupost. Després l'obra d'aquest esborany d'aquí baix al Barcelona Centenari, que va tardar les obres de la brigada, perquè i aquí també hi ha una intervenció de la brigada, vam optar per dir, bueno, fem-ho després de l'estiu, però ja tenim alguns dels industrials que han d'intervenir avisats per començar, és una obra que està al pressupost, per començar a treballar immediatament l'endemà, com aquell que diu, del dia que es tanqui la piscina, perquè si ara, per qualsevol cosa, comencem a canviar el depurador, ara que ha sigut ara primers d'abril, després de Setmana Santa, i per qualsevol cosa ens retardem o d'això, no podem obrir la piscina, no? I per tant hem cregut que val més esperar, i el mes de setembre, un cop tancada la piscina, emprendre el canvi del depurador. A la piscina hi calen moltes altres coses, perquè la piscina és una instal·lació molt vella, el depurador és important, però també és important en el seu dia adaptar el vas de la piscina, però és una altra obra d'aquelles
que... A poc, diguéssim, no?
Que s'ha d'anar
fent... Que té fuites.
No, la piscina no té fuites, no. La piscina des que el casal hi va posar aquella lona, uh-huh, la piscina no té fuites. que passa que és una instal·lació antiga i és una instal·lació que al voltant hi té aquella pedra del Cuber que rellisca moltíssim i que s'hauria de convertir en aquelles piscines que, el que diu la normativa ara, que acaben en platja, és a dir, que no hi ha el canto viu per d'això, però clar, això és una obra molt important també, no? Ara farem camp de futbol, ara farem pavelló, després farem camp de futbol i potser la següent obra important hagi de ser piscina, però clar, també té un cost elevat. Si ara aquest any canviem el depurador, l'altre, el que és la zona exterior de la piscina,
ja seria en una segona etapa.
L'hauríem de posar a la cua, no? Després del camp de futbol hauria de venir la piscina, en tot cas. No?
Però això que us deia, problemes de goteres al pavelló actual que n'hi ha, s'acabaran de resoldre, hi ha alguna actuació de manteniment prevista més?
A veure, nosaltres les anem seguint. Val dir que les
goteres... El fet que es faci el nou, diguéssim, farà que el vell quedi oblidat.
Per descomptat que no. I a més és important que no s'oblidi, perquè si no una instal·lació oblidada és una instal·lació que es deteriora a marxes agegantades.
De fet, el que hem dit de que ara tindrem els mateixos problemes que abans de coordinar les entitats, però amb el doble d'espai, si no mantenim el pavelló del casal en perfecte estat, això no es complirà. O sigui que esperem que segueixi actuant el pavelló del casal perquè estigui en perfecte estat d'ús dins del possible.
Que sí, però ja cau el mateix manteniment que es fa ara, doncs es continuarà fent per necessitats que hi ha, que ara perquè no es poden...
Seguirà fent servir, diguéssim.
Clar, no es poden suplir ara, perquè només ne tenim un. Quan ne tinguem dos, també hi haurà més demanda, del qual també s'exigeix que es mantingui.
Que s'hauran de mantenir tots dos, està claríssim. El tema de les goteres que dius és un tema que hi hem actuat. N'hi ha moltes menys de les que hi havia. Ara ens en queden les goteres és un tema complicat, eh? És un tema que ara ens queden les rebeldes, no? Que diuen que aquelles que hi actues, dius, bueno, ja està.
I no està.
Això ens ha passat aquí a la ràdio també, no? Tenim aquí a l'edifici unes goteres i hem actuat no sé quantes vegades i quan t'atapes una, te'n surt una per un altre costat. Dius, ostres, tu, ara... creiem que ho tenim bastant solventat. Lo del pavelló passa el mateix, no? El problema de goteres s'ha minorat molt, però continua venir aquelles que dius, ostres, tu, jo hi he actuat, l'he tapat, l'he no sé què, i pam, te surt per un altre lloc a 5 centímetres d'on hi havia la primera, no? I bé, és un tema que hi estem actuant constantment i per tal, tot i així, baixant moltíssim el tema de goteres al pavelló, com... Per exemple, les del casal, les de l'edifici del casal, que era un tema importantíssim, les hem eliminades. No hi ha goteres a l'edifici del casal en aquests moments. No vol dir que demà passat plogui en sortir una altra, però en aquests moments no hi ha goteres. Hi havia una gotera molt rebel davant de la porta de l'auditori que hi havien actuat... L'hem aconseguit... Va ser l'última, però l'hem aconseguit treure, també, no? I el pavelló ens passa una mica el mateix, no? Les que ens queden ara són d'aquelles dificultoses que tu penses que estan solucionades i no ho estan. De totes maneres, hi continuem insistint, hi persistint, i bé, el pavelló els sostres de xapa, no? I les mateixes juntes de les goteres del pavelló era per les juntes de les xapes on hi ha els cargols que deixo les xapes...
Per allí s'escola l'aigua.
Per allí es colava l'aigua i ara hem aconseguit amb un producte que... Bé, de moment funciona. En queden, però hi comptem per persistint aquí.
D'acord, ara sí que per tancar definitivament el tema d'esportiu, dues pinzellades molt breus de com creieu que això s'ha de gestionar o com s'està fent, perquè crec que no ho sabem la gent. A Montblanc s'està fent una piscina coberta que té vocació municipal, vocació comarcal, es diu. Jo no sé si hi ha previst o sabeu que doncs, la gent de la comarca, i en aquest cas doncs, els pluguins, puguin tenir alguna mena de condició especial per poder-hi anar, o serà qualsevol persona, pagarà la seva entrada per anar-hi o pel seu tiquet de soci, ja està, no hi haurà condicions especials per gent de la comarca. Això és una pregunta que tenia i no sé si se n'ha parlat d'aquest tema.
Jo crec que això deu ser qüestió de la gestió de l'Ajuntament de Montblanc i, en tot cas, no sé si els ajuntaments de la comarca podran... tindre un tracte bilateral amb l'Ajuntament de Montblanc.
Sí, tu pots acabar dient, doncs, molt bé, però ajudem a mantenir la piscina, no? Que la piscina, jo no sé si ha estat, no sé si està adjudicada.
Però jo
ho desconec.
Jo personalment, i és una opinió personal, penso que una piscina coberta a la comarca és una instal·lació que té poca població. La de Valls, els hi costa de rendibilitzar-la i de d'això. Sí,
però ja està sobre... Perdó.
Sí, però hi ha la del Cuber, hi ha la de la Selva. Sí, sí. No sé, tant de bo la faci l'Ajuntament de Montblanc, però bueno,
no sé, perquè serà una altra instal·lació a l'abast dels espluguins, i per això volia treure el tema, perquè...
El cas és que una piscina coberta, el seu manteniment no és com un camp de gespa artificial ni com un pavelló, és molt més elevat. A més, que sí que necessita fixar una persona allí, socorrista, i una altra de manteniment.
El que a mi necessites dues persones per la piscina. Molt bé, no, jo me n'alegro molt que Montblanc la faci, però és una instal·lació costosa i que després et grava molt, no? Vull dir, bueno, genial.
El cost de les instal·lacions, normalment, pel municipi no és un llastre molt important, com veurem amb el pavelló, però el llastre pel municipi és el manteniment de les mateixes en perfecte ús, sense que se'n pugui... O sigui, el cost econòmic del manteniment de les instal·lacions és el que grava pels municipis les instal·lacions com així.
I tant, que totes les instal·lacions, però igual que els mateixos carrers, igual que les clavegueres i que les tuberies... Si tu mires el pressupost de l'Ajuntament, veus que hi ha una part importantíssima que és personal, però hi ha una altra part molt importantíssima que és manteniment. Però manteniment de tot, eh?
I part del personal, que també és la part important, que és el capítol 1, molta part va a manteniment.
O manteniment, evidentment, no? Jo quan vaig entrar a l'Ajuntament sempre ho dic, això, eh? Un treballador de la brigada em va dir, diu, quan vaig fer responsable de la brigada, diu l'Ajuntament, diu, és com una casa. Diu, l'únic problema, diu, és que és molt gran i molt vella. I coi, tenia raó, vull dir, és molt gran i molt vella, no? I això vol dir que el deteriorament i el manteniment i això, si ha de ser molt endavant... seguit, no?
Ara sí que és l'últim. No podem tancar, jo crec, un programa gairebé monogràfic que ha estat sobre instal·lacions esportives i esports en l'any del 40è aniversari de la cursa atlètica, sense parlar de la cursa atlètica, ni que sigui per recordar que aquest divendres tenim aquí el Jordi Miró, que és del Club Atlètic. No podem deixar de passar l'ocasió que aquesta setmana s'ha presentat doncs, la promoció que s'està fent de cara al 40è aniversari. Jo no sé si des de l'Ajuntament es vol donar alguna categoria especial aquest any que hi ha el 40è aniversari en forma d'ajut o de difusió especial que es pugui ajudar al Club Atlètic doncs, en aquesta gairebé tradició ja tant del poble que és la cursa atlètica i doncs, el Club Atlètic totes les activitats que està fent, per dir-ho així. No sé si des de teniu alguna col·laboració especial prevista o simplement és això que esteu fent al Club Atlètic, ara això t'ho pregunto a tu, Jordi, doncs... tirar endavant la cursa.
La realitat és que no estic aquí com a portaveu del Club Atlètic.
No, ja ho sé, però crec que...
I els temes econòmics...
Havent parlat d'una hora i escaig d'esports, crec que havien de treure aquest tema.
El tema econòmic del Club Atlètic no el porto jo, ni l'he volgut portar.
No, és un tema econòmic, és el tema de difusió que se li
vol donar. I les relacions Club Atlètic i l'Ajuntament els porta directament el president i la secretària. I ells se n'encarreguen, i jo me n'assabento com qualsevol persona de la Junta del Club Atlètic. He intentat sempre no barrejar els dos assumptes i
no, perquè ara
no ho faré.
Es deu estar parlant del programa de la Festa Major, vull pensar...
Amb el Club Atlètic el que sí que puc dir és que el Jordi podrà dir que és cert, suport segurament, que la relació sempre ha sigut fluida i ha sigut i ens hem intentat ajudar mútuament amb les diferents coses, no? Ells, nosaltres, ajudant-los amb tot el que podem, amb tot el que és possible dins d'un ajuntament de la nostra mida per la cursa, importantíssima dins dels programes d'actes de la Festa Major, i ells amb material que tenen, vull dir, les tanques del Club Atlètic,
ara,
per exemple...
Dir, vull dir, encara que sembli estrany, les obres del municipi no les fa el Club Atlètic.
D'acord, doncs escolta, no, només volia treure aquest tema. Mira, falten 3 minuts exactes per 2:15, i aquest és el temps que ens queda per parlar d'altres temes, que jo no sé si vosaltres voleu treure algun tema que hagi sortit aquests últimes setmanes...
Quant temps ens dius que ens queda?
2 minuts i mig.
Molt bé.
Per alguna cosa que se us hagi quedat al pap que vulgueu treure, doncs d'això de que hagi parlat últimament, hem parlat d'obres al principi del programa.
Jo necessitaria un altre debat.
Bueno, ja el farem d'aquí 2 mesos, perquè el següent serà amb l'alcalde, bueno, serà una entrevista a l'alcalde, el següent serà una entrevista amb tu, Jordi, seguit d'un debat.
Sí, sí.
Ara ja tornem a agafar aquest cicle.
Jo si permets, penso que ha anat molt bé això de dir, parlem d'instal·lacions esportives, no? Moltes vegades fèiem aquells debats tan densos que al final acabes parlant de tot i no parlant de res, no? I avui hem pogut abordar amb
especificitat, amb
el tema. Sí. Per tant, penso que és una fórmula vàlida, no?
En quant a les instal·lacions esportives, sí, però ens hem perdut la gestió general de l'Ajuntament com a debat.
Val, però tindrem un altre debat que podrem fer-ho possible, sí. No? Els debats... Vull dir, quan tu poses un... A la millor, no sé, eh?
La idea, de fet, no hem volgut posar un horari pels oients, a dir, en parlarem fins a la una i a partir d'allí no, perquè no sabíem què donaria.
Ara parlo doncs... i reflexiono en veu alta. La millor, el debat monogràfic l'hem de posar el dia que hi ha l'entrevista amb el cap de l'oposició, que després hi ha una hora, i tenim una hora, i després l'hora i mitja reservada pels temes generals, perquè si no, si vas a un tema monogràfic un dia que doni molt de sí, pues passa això que ha passat avui, no? Que no tens temps de parlar de res més, un tema que heu de valorar entre els dos plegats.
Ho valorarem entre tots, perquè això és una decisió que es pren entre tots. Estem ja doncs, a l'últim minut, crec que ha valgut la pena en la setmana que finalment han començat les obres del pavelló, després hem dit al principi de 30 anys d'esperar-les, de parlar d'aquest, de fer un repàs general i exhaustiu de tot el que tenim al poble, que potser doncs, de vegades queda com oblidat, i doncs està bé doncs, que n'anem parlant de tant en tant. Antonio, per acomiadar.
Jo crec que el pròxim dia que es tornem a trobar com a tema prioritari doncs pot treure el que cregui convenient el Jordi o l'altre grup. Vull dir...
els hem de treure, ja surten sols. No cal que els proposi quasi bé ningú.
D'acord, doncs queden apuntades sobre aquestes millores. La gent també doncs, que vulgui pot seguir col·laborant doncs, enviant, com avui, doncs, que hem tingut dues trucades, pot seguir fent comentaris al Facebook del programa o de l'Ajuntament a casa, enviant-nos doncs, correus, parant-nos pel carrer i explicar-nos de què vol parlar. Moltes gràcies a tothom per la vostra doncs, audiència, gràcies a vosaltres tres per ser aquí, doncs, i ens retrobem el proper mes a l'Ajuntament a casa. Fins ara.
Moltes gràcies, bona tarda.
Molt bé.
El pavelló de l'Espluga ja és una realitat.
Dia 2 de maig, és una data important per